Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La coordinadora de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, l'antropòloga Montserrat Travé, participa avui a la secció de l'Institut d'Estudis Penedesencs per presentar-nos les línies de treball d'aquest 2026 i algunes activitats. Bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, et sembla si comencem, potser no estaria de més, explicant, recordant què es considera patrimoni cultural immaterial? Perquè en tenim una nació segur, no? Però per on van els trets?
Sí, i tant. A veure, el patrimoni cultural immaterial és tots aquells elements que ens defineixen com una comunitat, és a dir, que defineixen una cultura, però que són intangibles. No els podem tocar, alguns no, ni tan sols els podem veure, potser alguns els sentim. És a dir, són aquelles característiques que la comunitat ha anat transferint de generació en generació de forma oral, i serien coses com contes, llegendes, tradicions, el parlar propi de cada territori, la gastronomia. És a dir, sí que hi ha coses que les podríem tocar, no? Però el procediment per fer-les, per executar-les, no és material, és una cosa transmesa oralment.
Quants anys fa que l'Institut d'Estudis Penedesencs treballa en aquest inventari, cuida aquest aspecte de la cultura?
Doncs el projecte d'inventari es va començar a redactar allà el 2015. És a dir, és quan es va començar la proposta, arrel de que va ser un moment que la Generalitat de Catalunya va voler impulsar aquest tipus de recerca, i de fet el primer inventari d'aquestes característiques que es va fer va ser el de les Terres de l'Ebre. Llavors, allà, que va començar uns anys abans, allà van tenir molt de suport institucional, van fer i van sentar una mica la base de com havien de ser els inventaris que després s'han anat reproduint a diferents territoris. Nosaltres vam ser el del Penedès, doncs, la segona fase, que es van fer en dos o tres territoris, vam ser això, segona fase, i vam començar la recerca el 2016.
Parlem d'una dècada.
Sí.
En termes històrics, és abans d'ahir. No es cuidava, no es valorava aquest aspecte del patrimoni fins aleshores? O hi havia iniciatives aquí i allà, a títol individual, privat?
Més que... És a dir, passava desapercebut. És un tipus de patrimoni que potser hi ha elements molt concrets que sí, que queden presents. Per exemple, el xató. El xató, crec que home, en risc de desaparició no podem dir que hagi estat, no? Vull dir, més o menys en les diferents localitats s'ha anat transmetent i sense gaire perill, no? Però després hi ha elements potser més petitets o més locals, que aquests sí que corren més risc, no? Si no es documenten. Parlo, per exemple, de celebracions, doncs, que només es donguin en una localitat per una causa molt concreta, no? De vegades també les que estan vinculades al calendari litúrgic, també, no?, en paral·lel a tenir una societat cada cop més laica, doncs també comporta això, no? Més o menys que festes com Nadal o Setmana Santa tinguin un origen religiós, més o menys, tothom ho sap. Dic més o menys perquè justament l'altre dia sentia un programa de ràdio on deien de que un percentatge relativament important de població això ja ho comença a desconèixer, no? Doncs clar, ara imaginem quan en una localitat es fa una celebració relacionada amb un patró i que és totalment local, no? I que potser en origen doncs estava... tenia l'objectiu de recollir fons per fer després una festa o el que sigui, però clar, tot això només ho sap la gent d'aquell poble, no? Aleshores, clar, coses tan concretes sí que a mesura que es perd la cadena de transmissió es perden.
De quina manera recull l'inventari del patrimoni cultural immaterial del Penedès aquests aspectes de la cultura? Com ens hem d'imaginar que queda recollit? S'enregistra, negre sobre blanc?
Sí, de diverses maneres. És a dir, l'inventari està estructurat en... Bueno, cada element té una fitxa descriptiva on es recull una descripció bàsica, no?, del que podríem veure o de en què consisteix aquell element. Llavors, una mica el recull històric, no?, és a dir, com ha anat canviant. És a dir, hi ha elements que podem detectar, doncs, que, per exemple, la producció del vi. La producció del vi era molt diferent fa un segle que com és ara. Llavors, esclar, aquí ens trobaríem, no?, la part descriptiva més actual, però, en canvi, a la part històrica trobaríem la descripció de com era aquest procés, doncs, fa un segle, fa dos segles, els primers documents, no?, que tinguem que puguin tractar sobre cada temàtica.
Qualsevol tipus de document.
Sí.
Fotografies...
Sí. Sí, sí, llavors després això, hi ha fotografies i en alguns casos hi ha enregistraments audiovisuals, també. Sí, sí. Llavors també hi ha un apartat en què les fitxes es relacionen entre elles, és a dir, per exemple, doncs, si agafem el tema de la producció del vi, doncs esclar, està relacionada amb les festes del Mos i la Verema, està relacionada amb la fitxa de l'elaboració del cava, pot estar relacionada amb la fitxa del conreu de la vinya, i així successivament, no? És a dir, hi ha com unes unions de fitxes entre elles, i això també ho podem trobar a dins de cadascuna.
Aquestes fitxes, aquest inventari, és en línia?
És en línia, sí. El podem trobar al web immaterialpenedès.cat. És en línia des
de... Obert a tothom?
Obert a tothom. Sí, i està publicat des de molt al començament, és a dir, si la recerca la vam començar el 2016, potser al finals del 17 o el 18 ja es va publicar i des d'aleshores doncs s'han anat publicant les fitxes que s'han anat fent, no? N'hi ha 72 actualment i allà es pot consultar tot, sí.
Imagino que no s'ha acabat la tasca de recopilar totes aquestes qüestions de cultura i material, que és un treball que es va fent mica a mica.
Sí, és un treball que es va fent en la mesura doncs, que hi ha persones que puguin fer-lo i que s'aconsegueix finançament. Que les dues coses de vegades són una mica complicades.
I en quin punt estem? A la meitat? Menys?
Bé, no...
Fa de mal dir.
Fa de mal dir, perquè al final és una mica un concepte obert, no? Realment és molt difícil de conèixer cada peculiaritat de cada lloc i, per tant, potser hi ha coses que se'ns escapen encara, no? I potser depèn doncs, que un dia vingui una persona o un grup d'una localitat i ens digui, ep, que a casa nostra fem això. I diguem, ups, doncs això seria interessant de recollir-ho, no? Per tant... És una mica sempre en constant creixement. Sí que és veritat que un dels grans reptes d'aquest projecte i dels projectes de recerca en general és el tema de la difusió. És a dir, com fer arribar tota aquesta feina que s'ha fet al públic. Ja és difícil, no?, quan... fas un projecte dedicat a un públic especialitzat, doncs que arribi, clar, això està pensat per un públic general i sí que, bueno, general i també per estudiants i, bueno, per gent que es vulgui iniciar. Però, i ho tenim publicat online precisament perquè sigui accessible, però la veritat és que costa molt, és a dir, costa molt que la gent... Hi ha tantes coses, no?, que costa que la gent doncs, ho trobi, s'ho miri, s'ho llegeixi, s'hi dediqui... I llavors és el gran repte, fer-ho proper.
I heu pensat que aquest any, per intentar visibilitzar aquesta eina, tota aquesta feina feta de l'inventari, fareu una exposició.
Sí.
És una manera que heu trobat. A més, l'IEP està molt acostumat a fer exposicions itinerants que voltin per tota la vegueria.
Sí, sí, sí. Hem vist que és un model que en d'altres projectes ha donat bon resultat i que permet realment portar aquest projecte, portar-lo a cada localitat, no? Portar-lo, com aquell que diu, a la porta de casa del públic.
Ben fàcil, no?
Sí, sí, és una altra manera d'intentar acostar-lo.
Com seria aquesta exposició que, imagino, encara està a les beceroles, no? Esteu començant a pensar.
Sí, en principi seria una exposició itinerant, llavors són uns plafons que es poden muntar i desmuntar, 15 o 16, més o menys, i l'objectiu seria aquest, no? Doncs que es anés circulant entre potser finals d'aquest any i l'any que ve, principalment, a diferents municipis de la vegueria. Aleshores, l'inventari està online, està penjat, i en cap cas el que es pretén és fer la versió impresa, pràcticament, no, de l'inventari.
D'aquestes 72 fitxes.
Exacte, bé, seria inviable. Llavors, el que es vol és buscar uns eixos conductors que d'alguna manera ens expliquin al Penedès, no, la nostra vegueria, a través d'aquestes fitxes, no? Llavors, per exemple, doncs, veure el Penedès des de terra, com si diguéssim, no? I llavors aquí presentar una mica tot el que seria l'activitat agrícola i els oficis relacionats amb aquesta activitat, les festes vinculades a l'agricultura, la gastronomia. Un altre eix conductor podria ser, doncs, el Penedès des del mar. I una mica la mateixa idea, no? Tenim també una gran tradició al voltant de l'activitat marítima, no? La pesca, les confraries, les festes relacionades amb el mar. També podríem donar una visió des de l'artesania i la indústria. És a dir, quins oficis artesans, doncs, històricament s'han donat al territori, no? Quines activitats. I veure com, per exemple, doncs, a partir d'aquestes activitats es poden agrupar les persones, no? I quins diferents tipus d'organització social poden produir. I a partir d'aquí, doncs, quines festes també es fan. És a dir, buscar uns eixos conductors que ens expliquin el territori.
Mentre no arriba aquesta exposició, que començarà a circular a finals d'any, podeu tafanejar aquest inventari de patrimoni cultural immaterial del Penedès al web immaterialpenedès.cat, i en el cas dels municipis poden anar reservant sala o sales per acollir, sí, aquesta exposició a partir de finals d'any i durant els primers mesos del vinent, no?
Sí, sí, sí.
Home, de fet, l'última exposició de l'Institut d'Estudis Penedesencs, la dels penedesencs als camps d'extermini nazis, ho està petant allà on va.
Sí. Home, és un tema molt, molt interessant.
Llaminer, sí, sí, sí. I clar, l'exposició també seria motiu de fer petits actes i parlar d'aquest inventari, no? Potser amb estudiosos locals.
Sí, 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 clar, una mica l'objectiu seria, cada cop que l'exposició arribés a una localitat, doncs poder fer una presentació de l'exposició en si, del projecte, i veure, doncs, si així el anem fent més proper a la gent.
Els estudiosos sí que en són conscients, que hi ha aquesta eina, aquest projecte que es pot consultar, no? Penseu més en el públic generalista?
Sí. Pensem més en un públic generalista, tot i que mai està de més, doncs, fer-ne una difusió a qualsevol públic. Sí, sí.
Una de les línies de treball de l'inventari, de les qüestions que s'ocupa, és del parlar penedesenc, d'aquest vocabulari específicament penedesenc, i esteu treballant en una actualització o una nova versió d'aquest lèxic que es va presentar ja fa un temps.
Sí. Bueno, no és tant dins de l'inventari, sinó dins del treball en patrimoni cultural immaterial de l'Institut, que, doncs, hi hauria tota aquesta tasca relacionada amb el parlar penedesenc. L'any passat, entre finals d'octubre i novembre, van fer les 31enes jornades d'estudis penedesencs, no? I van tractar precisament sobre el parlar penedesenc. Aleshores, durant aquell mes i escaig que van durar, es van fer diverses activitats, no?, com ponències, comunicacions, visites, però es va aprofitar doncs, internament per impulsar el que seria la... aprofundir en la recerca i la sistematització del que és el lèxic penedesenc. Com deies, fa uns anys ja es va fer una primera versió que està publicada. Dins de la web de l'Institut d'Estudis Penedesencs hi ha un apartat que és de parlar penedesenc i allà es pot consultar. És un recull de les paraules o pròpies del penedès o els usos particulars de paraules doncs, que puguin ser més generalistes. Llavors, doncs, ara el que s'ha aprofitat és per recollir i introduir noves paraules, nous termes, i sistematitzar tot el que ja hi havia.
Són termes nous o són termes que no havien quedat recollits?
Són termes que no havien quedat recollits, principalment. Sí, sí.
Podeu tafanejar aquest lèxic del parlar penedesenc online, com deia la Montserrat, a la web de IE Penedesencs. L'adreça seria iepenedesencs.org/parlar penedesenc i, si no, des de la web també trobareu aquesta secció, aquest apartat. Aquesta nova versió té data de presentació. Imagino que no parlem de Sant Jordi, sinó
no.
De més enllà, eh?
Sí, seria una mica
molt
més
justet.
Enllà. Sí. Tota la feina està feta, és a dir, la tenim recollida ja. El que falta és doncs, volcar-ho al web i, si es pogués, doncs, editar en format físic, també.
Ah, hi ha intenció de fer llibre, també.
Sí, hi ha intenció de fer llibre. Una mica segons com vagi les fonts de finançament, en principi hi ha la intenció, sí, sí.
Perquè d'aquesta primera versió hi havia llibre o va ser només en línia?
Jo diria que va ser només en línia. Sí,
i aquesta vegada es voldria treure en paper,
sí,
també.
Sí, aprofitant doncs, que estaria tot ja més... tot el cos de l'èxit cohesionat, doncs, poder-ho fer en versió física.
Que entenc, sí, sí, que igual que passa amb l'inventari de patrimoni cultural immaterial, no serà la definitiva, per més que sigui la segona i que s'hagi sistematitzat, introduït nou vocabulari, està en construcció sempre, no?
Sí. Sí, clar, el llenguatge és una cosa que també va canviant.
Evoluciona.
I sí, també hi ha aquesta doncs, actualització constant. Sí, sí.
Una altra de les qüestions que es treballa des del patrimoni cultural immaterial és la pedra seca. I què teniu previst fer aquest any? Explica'ns.
Doncs, principalment... el que tenim previst és, ara a la primavera, fer com a mínim 2 tallers o sortides relacionades a això, doncs, amb la part immaterial de la pedra seca. Normalment, doncs, quan altres entitats plantegen sortides, és més per veure la part material, no?
I les barraques en si.
Veure barraques, veure els marges, tot això. Aleshores... nosaltres, és clar, també aniríem a veure barraques i marges i altres construccions, però el que busquem no és tant la bellesa, no? o l'estètica en el paisatge o tots aquests elements, sinó veure una mica què hi ha darrere, no? És a dir, quina funció, si mirem cap al passat, doncs, quina funció tenien, com es transmetia aquest coneixement, com van sorgir aquestes construccions, quina relació tenien amb la realitat socioeconòmica del moment en què van sorgir i una mica com han anat evolucionant en el temps, és a dir, què ha passat amb elles, perquè quan van sorgir tenien una finalitat, en el present, bueno, estan en una... moltes estan en situació de semiabandonament, per tant, la finalitat deu haver canviat, no? I una mica el que volem també és mirar el futur, és a dir... precisament si el que busquem és un reflexionar sobre el sentit i el significat d'aquestes construccions, doncs com podem estirar-les cap al futur i amb quins significats, no? I aquí és on entrarien qüestions com possibles usos en relació al canvi climàtic o en la conservació de la biodiversitat.
Igual que ha passat amb aquesta recuperació del patrimoni cultural immaterial, ha estat en paral·lel, no?, amb la revifalla o l'interès per la pedra seca, que també ha estat molts anys totalment abandonada, sense prestar-los atenció, i ara hi ha aquest renovat interès, grups que les cuiden, que les reconstrueixen,
sí,
que volen aprendre aquesta tècnica, que no es perdi.
Sí, sí, sí. En el nostre cas va començar sobretot arrel de quan es va declarar patrimoni immaterial per part de la UNESCO. Llavors va ser quan, arrel de l'inventari i això, doncs, vam començar a treballar en aquest tema.
A finals d'any se celebra la Setmana de la Pedra Seca i és una cita a la qual us agrada ser-hi sempre,
sí,
oi?
Sí, sí. La Setmana de la Pedra Seca és una iniciativa que va començar l'any 2020 i és, en diuen Setmana de la Pedra Seca, però ja des de l'any passat són 15 dies, perquè si no, no es dona l'abast. És un període de temps en què totes les entitats i administracions de Catalunya, principalment, també s'hi van afegint altres territoris, però això, doncs, bueno, principalment és Catalunya. Totes les administracions i entitats que estan interessades en aquesta temàtica, durant aquella setmana o 15 dies, organitzen activitats que poden ser, doncs, sortides, ponències, conferències, tallers de construcció o de reconstrucció. I llavors és una mica una setmana com de celebració d'aquest patrimoni. I sí, nosaltres, doncs, ja fa anys que hi anem participant i ja ho tenim a l'agenda per poder, doncs, això, quan sigui finals de novembre, començaments de desembre, que és normalment les dates que són, doncs, organitzar alguna activitat.
Per estar al cas de totes les activitats que fa l'Institut d'Estudis Penedesencs, la manera més pràctica és consultar xarxes, no?
Sí, sí, des de finals de l'any passat ja ho fem, doncs, ara cada mes, a començament de mes, a publicar el calendari d'activitats a l'Instagram de l'Institut.
Amb Montserrat Travé hem estat parlant de patrimoni cultural immaterial, de diversos projectes i activitats. Moltes gràcies i fins una propera ocasió.
A vosaltres.
A reveure.
Fins la propera.
Lluís Sánchez, cantant No sé què he fet malament, ens porta al Flash, al darrer d'aquest matí, de 2 de 12. I quan hi ha tempesta em busco a mi. Vull una vida tranquil·la. No sé què he fet malament. Vaig al psicòleg i prenc aspirines. No sé què he fet.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa per aquest dilluns, començant per explicar-vos que s'impulsa a Sant Jaume dels Domenys una prova pilot amb rucs per controlar la canya americana. El GPEC i l'Agència Catalana de l'Aigua han iniciat aquesta prova pilot al barranc del Gatell, al seu pas pel nucli de Cornadella, a Sant Jaume dels Domenys, amb la qual es fan servir rucs per controlar la canya americana, una de les espècies més invasores que hi ha al territori. Aquesta és una planta que arrela fins a 3 metres sota terra i, amb aquest mètode, es vol estudiar si la pastura de rucs pot ser un mètode sostenible per fer manteniment cada cop amb aquestes canyes que rebroten. Els grups provenen d'una granja de Sant Jaume i pasturen en una zona del barranc on prolifera la canya americana. L'objectiu és comprovar si aquest mètode és adequat per l'eliminació d'aquesta espècie. Per als animals estan responent bé de moment, ja que ells mateixos parteixen de les canyes amb la boca per menjar les fulles tendres que hi ha al damunt. El panel del clima empresarial de la Federació Empresarial del Gran Penedès manté una valoració estable de l'activitat empresarial. El panel corresponent al primer trimestre de 2026 mostra una valoració mitjana de la situació actual del negoci de 7,29 punts per sobre 10, una xifra molt semblant a la registrada al tancament de l'any anterior. L'estudi recull la percepció de les empreses del territori sobre la situació actual del negoci, l'evolució recent de l'activitat, l'ocupació i les expectatives per als propers mesos, així com l'impacte del context internacional en la presa de decisions empresarials. Per sectors, les empreses de serveis mantenen una evolució lleugerament superior amb una mitjana de 7,37 punts, mentre que les empreses industrials se situen en 7 punts, una diferència moderada. Pel que fa a l'evolució del negoci durant el darrer trimestre, el 29,4% considera que ha millorat i només un 8,8% afirma que ha empitjorat. En relació amb l'ocupació, el 70% de les empreses ha mantingut la plantilla, un 23% l'ha incrementada i un 6% l'ha reduïda. Pel que fa a l'impacte de la guerra a l'Iran, el 50% d'empreses indica que no n'han notat cap repercussió, mentre que el 26% assenyala un impacte lleu i el 24% un impacte important. I aquesta setmana tenen lloc les portes obertes de les llars d'infants de Subirats. Les llars d'infants en aquest municipi organitzen una jornada de portes obertes durant la setmana per donar a conèixer les seves instal·lacions i el projecte educatiu. Les visites tindran lloc el dimecres a 9:45 del matí fins a les 12 del migdia i el dijous de 5 de la tarda a 6:45. Per assistir-hi cal fer una cita prèvia. Les jornades es faran a les llars d'infants l'Esquirol a Sant Pau d'Ordal, els Pardals a Ordal i els Cargols a l'Avern. I us comentem també que la llar d'infants municipal El Petit Drac de Pacs obre les portes a les famílies. L'Ajuntament de Pacs convida totes les famílies amb infants en edat del primer cicle d'educació infantil a conèixer la llar d'infants municipal El Petit Drac en la jornada de portes obertes que tindrà lloc el dissabte que ve de 10 del matí a les 12 del migdia. Aquesta jornada serà una oportunitat per visitar els espais del centre, conèixer de prop el seu funcionament i descobrir el dia a dia dels infants. Les famílies també podran conversar amb l'equip educatiu i resoldre dubtes sobre el projecte pedagògic i el procés d'inscripcions. De cara al curs 2026-2027, la llar d'infants, El Petit Drac de Pacs, inicia una nova etapa amb la incorporació de nous projectes educatius centrats en la música, en l'art i la creativitat.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Riquesa, salut, aquest és el lema del nostre fisioterapeuta que ens visita un cop al mes, l'Adrià Solís. Bon dia, Adrià.
Molt bon dia de nou.
Avui ens parles de les ruptures musculars.
Correcte. Anem a introduir un tema molt habitual, sobretot a nivell esportiu, i explicar una miqueta doncs, això, no? En què consisteixen, en com es poden produir, quins símptomes donen, com es poden diagnosticar i el que també ens acaba important més, què hi podem fer al respecte a l'hora de tractar-les.
Tots estem exposats a patir una ruptura muscular?
Tots estem, tots. Ja siguis esportista o no siguis esportista. Normalment, una persona que realitza activitat física de manera habitual té una millor condició global de les seves estructures musculoesquelètiques. Per tant, estarà més protegit, no? Ara bé, un sobreesforç sempre pot dur a aquest petit problema que pot arribar a ser molt gran, com és una ruptura muscular.
Com es produeix una ruptura muscular?
Com es produeix? Es pot produir, que és amb la majoria de les vegades, quan es demana una activitat, una resposta a un múscul concret o grups musculars de forma immediata, explosiva i podríem dir agressiva, i que aquest múscul doncs, no respon adequadament i com que és un accés que se li demana, peta, es trenca. Aquest és el procés més habitual, no? D'altres, doncs, com poden ser també molt comprensibles i molt fàcils d'entendre, com a través d'un cop, no? Imagineu-vos que un cop de genoll directe al mig de la cama doncs, provocarà aquest tipus de lesió.
Hi ha algun factor que faci que estiguem més exposats?
Sí.
És a dir, podem prevenir, podem cuidar d'alguna manera, evitar aquesta ruptura?
Sí, el més important, com sempre hem anat dient, amb la majoria de temes que hem anat tractant, una vida activa, una vida saludable, una vida d'exercici habitual...
Sempre acabem aquí, diari, eh?
Sempre acabem aquí. És que, sempre acabem amb exercici, fer exercici diari, cuidar-nos a la dieta diguem-ne que reduir els nivells d'estrès, no? Bueno, quan ens centrem en temes de ruptures musculars, entraríem en millor condició física genera millor protecció, tant a nivell muscular com a nivell articular, no? Clar, una persona molt sedentària, si d'un moment a l'altre, imagineu-vos, fiquem un exemple, no? Persona de 40-50 anys que no està habituada a fer exercici en el seu dia a dia i va pel carrer i de cop i volta com que troba un esgraó que no se l'espera, per tant provoca una resposta sobtada del múscul i aquest múscul doncs, no ho suporta, pum, i fa aquesta petita estrabada. O imaginem-nos persona que va pel carrer també i li estiren el bolso, la bossa, i fas l'impuls quin és de sortir a darrere per atrapar el lladre, no? Per exemple, doncs la musculatura no respon com hauria, no? Per aquest tipus d'estímul tan agressiu, tan directe i tan potent. Llavors es produeix aquesta ruptura muscular, sí? Bé, ja et dic, la majoria de casos sempre se centren més a nivell esportiu, sol ser més per un problema de que no perquè no estiguin bé físicament, sinó que no cuiden tot el seu sistema muscular després d'exercir aquesta activitat, és a dir, estirant, fent banys d'aigua calenta amb aigua freda, per exemple, per produir aquest retorn a la calmada del múscul. Òbviament, per exemple, a nivell de clínica, doncs, les descargues musculars, no? Que són sobretot a nivell d'estiraments, a nivell de massoteràpia, no? De massatge esportiu d'intensitat prou alta per deixar anar i que el múscul retorni a un estat de tensió normal.
Pel que expliques, veig que no s'han de menys tenir els escalfaments, els estiraments, vaja, tant abans com després, no?, d'una activitat esportiva.
Nosaltres des de la clínica recomanem, sobretot, quan anem a realitzar qualsevol tipus d'esport o dinàmica esportiva, sobretot prèviament fer un molt bon escalfament de mobilitat articular, principalment, de moure les articulacions, entrar-les en calor, anar de menys a més, sí?, i realitzar l'activitat. I sobretot després, un cop finalitzat, aquest moment de calma, si imaginem-nos que s'ha creat allà una dinàmica de desorganització muscular, d'ara em contrac, ara em relaxo, no? Tot el rato. Clar, imaginem-nos que al cap d'una hora i mitja de fer un partit, tota la musculatura està allà com una pilota, no? I llavors el que hem de fer és tornar-ho a estirar, tornar a reorganitzar totes aquestes fibres musculars que han estat treballant durant tanta estona, no? Per això sempre incidim molt amb aquest tema, no? Amb el tema dels estiraments, sobretot post-entrenaments, com a algú més habitual, i més són els estiraments que la majoria de la població té més a ment, que són els estiraments passius, amb els quals no s'ha d'exercir cap tipus de força, o la pot fer una persona externa, i que són molt, molt beneficiosos i molt necessaris. Què passa? Quan la majoria de clubs esportius treballen aquesta faceta de manera molt poc, com ho diríem, de molt poca durabilitat, no? És a dir, si ens fiquem amb la...
Es cuida l'abans, no?, l'escalfament, però l'estirament posterior es passa més de puntetes.
Exacte. Si ens fiquem amb la pell, que ho entens, no?, perquè parles amb entrenadors i t'ho expliquen, no? Clar, et fiques amb la pell de l'entrenador i diuen, ostres, que tenim la pista de hockey, la pista de bàsquet disponible solament per una hora. La majoria que fan, doncs, que vingui mitja hora abans, fem una mica d'escalfament, pum, 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 una hora d'entreno d'alta intensitat, i després potser si fan 5-10 minuts d'estiraments, com a molt...
Com a molt, em sembla.
Ja podríem donar les gràcies, i de quina manera els fem, no? Vull dir que fixem-nos que si ho fiquéssim en una balança, li dediquem un altíssim percentatge a l'estímul de contracció, de força, potència muscular, i molt poc a la vessant de relaxació, reorganitzar un altre cop les fibres, estiraments... No? Que tot això el que t'acaba portant és reorganització, amb major aportació de nutrients. Per... També hem d'entendre que quan es fa exercici el múscul pateix microruptures musculars, que això és habitual amb tothom, no? Clar, doncs, també hem d'ajudar que estigui sa el múscul. I una de les vessants és amb la d'estiraments.
Tornant al cas pràctic, a l'exemple que ens deies, deixant de banda els esportistes, aquella persona que li estiren la bossa i instintivament surt darrere del lladre i, per tant, es produeix aquesta ruptura muscular, perquè dèiem que tenia uns 50 anys, potser no practica massa activitat física. Exacte. Quins símptomes dona una ruptura muscular? Com sabem que hi ha ruptura?
Primer de tot, quan hi ha ruptures musculars, el primer que t'explica el pacient, el primer és que en un moment determinat, en un lloc determinat del seu cos, va notar com un crac, no? I va notar un crac, una punxada forta d'altíssima intensitat. I que des de llavors, imaginem-nos que li ha passat a la zona dels bessons, que és a la zona de, per la part de darrere, de la cama. Per sota del genoll. Aquesta persona molt probablement entrarà a la clínica coix.
Fins a aquest punt, eh?
Sí. La ruptura muscular crea bastanta impotència funcional a nivell de tota la musculatura global i provoca que la seva funció no sigui l'adequada. Llavors, aquest crac, aquesta punxada, representa, sobretot, ja és un indicador, d'una més que possible ruptura muscular. Després ho hem de discriminar, que no sigui, per exemple, un procés potser d'una contractura muscular molt potent en un moment determinat, no? I a nivell clínic tenim, a nivell manual, tenim dues maneres molt fàcils de discriminar-ho o que ho podem encaminar molt bé.
Com ho sabeu? Com ho feu?
Mira, imaginem-nos amb... El múscul està format per diferents fibres musculars. Imaginem-nos diferents fils, val? Com diferents carrils de la carretera, d'acord? Cada un té el seu espai, hi ha un espai entre ells, sí? Quan aquest múscul fa força, es contrau, aquests carrils s'ajunten, vale? I quan es relaxa, se separen, com un acordió, no? Podríem més o menys imaginar-nos-ho.
El símil és bo, sí.
Imaginar-nos-ho. Vale, doncs imaginem-nos, si hi ha una ruptura muscular, vol dir que un dels carrils desapareix. Desapareix, es crea un forat, desapareix.
Fins al punt que no el palpes?
Clar, llavors, quan nosaltres estem palpant aquest múscul, quan hi ha una ruptura muscular, normalment el que passa és, com molt bé comentes, no? Que hi ha un ressalt que s'enfonsa, val? I l'estímul d'apretar-lo genera molt de dolor. De vegades queda una miqueta camuflar, perquè imaginem-nos que és un múscul un tant més profund. I a vegades, com que hi ha altres estructures entremig, queda una miqueta camuflant, no? Pues, per discriminar si és una contractura molt forta o una ruptura, sí? Va, si tornem a l'exemple dels carrils, ens imaginem pues, que quan estem fent força, tots els carrils s'ajunten, sí? Quan estem relaxant, se separen. Quan hi ha una contractura, vol dir que imaginem-nos que de 10 carrils, dos que estan al mig, en comptes d'estar separats i tranquils, pam, s'ajunten, ells dos, solament. Sí? Això en podríem dir que és una contractura muscular, que hi ha dos fibres, una zona de fibres musculars que estan més tenses de lo normal quan no haurien. Val?
I si és una ruptura?
I si és una ruptura, el que comentàvem, doncs, que un o dos carrils, aquests, desapareixen, es crea un forat.
Com si s'enfonsessin.
Com si s'enfonsessin, exacte. Llavors, una manera de discriminar-ho és ficar-nos a damunt de la zona conflictiva, estimular-lo, això amb repòs, el pacient no està fent força, amb repòs. Molesta? Sí. Vale. Anem a veure si és contractura o és ruptura. Demanem que faci força aquest pacient amb aquest múscul. Volem que tots els carrils s'ajuntin. Sí? Si quan fa força, és a dir, tots els carrils s'agrupen, sí? I hi hagués una contractura, que aquells estan junts, doncs quedaria tot juntet i l'estímul automàticament disminuiria. No faria tant de mal, perquè estan tots apinyant-se, no? Clar, si hi ha una ruptura i demanem una contracció d'aquesta musculatura, el forat continua sent-hi. Per tant, et dirà, és que em continua fent exactament el mateix dolor. Això ja és un gran indicador de que hi ha més, és més que possible que hi hagi una ruptura. Òbviament, sempre després la corroborem amb un procés, amb una prova, tan senzilla com una ecografia. Sí? Altres maneres per saber que va cap a una ruptura és que sol aparèixer un hematoma, es pot produir també una miqueta d'inflamació, tot i que a vegades no són tan habituals, sobretot l'hematoma, tot aquell blau que apareix a la zona conflictiva o arreu de la cama, com estem parlant en aquest exemple, no? Però tenim eines per discernir una miqueta amb què ens estem trobant.
Un cop teniu el diagnòstic, és ruptura muscular, com s'aborda, quin tractament té?
Val. Normalment, sempre, si algú s'imagina una ruptura muscular, si és greu, òbviament hi ha d'haver un procés d'immobilització, perquè sempre parlem a prop de una setmana per centímetre trencat. És a dir, que es torni a fer tots els filaments, que hi hagi una cicatrització i que quedi ben tancadet, no? Més o menys una setmana per centímetre. Quan parlem de grans centímetres, sí, són ruptures bastant, bastant importants, bastant bèsties, sí que hi ha un procés inicial de bona immobilització amb poc estímul, perquè és molt susceptible que faci com un efecte cremallera, no? Que un petit estímul faci i s'allargui aquesta ruptura. Llavors podríem tenir un problema. Però quan parlem de ruptures, que són les més habituals, que són de rellevància lleu-moderada, sempre s'havia cregut també, no?, que era un procés de mobilització, no facis res, ja veuràs que estàs bé. Val. Òbviament, amb el pas del temps, aquesta cicatrització es produirà, però les condicions amb les quals es produeix i s'adapta tot el cos no seran les òptimes. Sí? Ja fa temps, ja fa anys, que es treballa amb un procés rehabilitador actiu. Què vol dir això? Per exemple, una ruptura moderada, mira, ficarem un exemple que recentment hem tingut amb els monjos de bàsquet, un dels jugadors va tenir una ruptura de 2 centímetres i a les 2 setmanes estava jugant. No amb les condicions òptimes, però estava jugant.
Que ràpid.
Va ser molt ràpid. Després vam tenir 2 setmanes que ens han ajudat a que estigués una miqueta més tranquil a nivell de partit i d'entrenos, i ahir va jugar en perfectes condicions. O sigui, feia unes 4 setmanes, però ja feia 2 setmanes que ja estava jugant, no?
Perquè tant, no el vas immobilitzar durant molt de temps?
No, de fet, el procés rehabilitador va començar i als 3 dies, 3-4 dies, ja estàvem estimulant amb la carrera contínua, que fes alguns petits canvis de ritme, a veure si se'n sentia bé o no. O sigui, tot va en funció de les sensacions del pacient i sempre amb una pauta, no?, per fer aquest return to play, que es diu, no?, que és el retorn a l'activitat física. Nosaltres a la clínica, per exemple, normalment sempre parlem d'això. Aquest tipus de ruptures són 4-5 setmanes per tornar a jugar amb 100% de condicions.
I si no jugues, per tornar a caminar, tornar a fer vida normal, en el cas de l'exemple del lladre i aquella persona de 40-50 anys, l'abordatge és similar?
L'abordatge és similar. L'únic que passa que no, com que no hi ha una activitat física bastant important a darrere, ens centrarem més en estímuls molt més fàcils de fer, ja siguin a casa, a la feina, o ja siguin, com per exemple, caminar. Sí? És el que diem, no? Sempre ens adaptem a cada circumstància, cada persona, cada patologia, ens dona unes complicacions o ens genera d'altres avantatges que també hem d'aprofitar, ens les hem de fer nostres.
Però, en tot cas, l'immobilització llarga ha passat a la història.
Sí, sobretot amb els casos lleus. Els casos lleus no serien la millor indicació. La immobilització, sobretot en aquests casos, es produeix en les primeres 48 hores. Sí, sempre es diu, doncs, l'actuació principal, un cop et passa aquesta estrabada forta, això és important pels nostres oients, que si mai els hi passa o saben algú, doncs, que puguin fer aquesta recomanació, no? Immediatament, aplicació de gel, intentar fer una miqueta d'immobilització, és a dir, apretar...
Embenar una mica?
Embenar una miqueta per estimular, sobretot en el principi, aquest procés de ruptura, i una miqueta de cama alçada, si fos en la cama, per produir que la inflamació que s'ha generat dintre dreni i desaparegui. Això en les 48 hores. I després, iniciar un procés rehabilitador de manera immediata amb el fisioterapeuta de confiança de cadascú. Això és important, perquè no només et centres en aquest múscul, sinó que et centres en tot el cos. Que nosaltres som... Jo som molt pesant, no?, en el sentit...
En la interconnexió,
no? Tot és important. I, de fet, hi ha estudis que ho corroboren, no?, amb esportistes de futbol professional. Es veia, no?, que un grup de futbolistes que una ruptura dels isquiotibials a la part de darrere de la cama, tractada solament amb diguem-ne, de manera convencional, hi ha un percentatge d'èxit pues, prou bo, sí, però tornar-hi a caure, tornar a patir aquest tipus de ruptura, la seva incidència és més alta que no pas altres grups que no només treballen el múscul, sinó que també treballen pues, l'estabilització lumbopèlvica, tot en conjunt al cos, no? Bé, bueno, hi ha tot de factors que et porten, i estudis que et porten, a que quan acompanyes aquest procés de ruptura muscular X, si ho acompanyes amb un enfortiment d'estructures que ens interessen realment, els resultats són molt millors, o sigui, et recuperes molt millor, de manera més efectiva, i ajudes a que la prevenció que torni a passar aquesta mateixa lesió disminueixi molt més.
Perquè hi ha un tant percent de reincidència, entenc.
Totalment, totalment. Sí, perquè diguem-ne que el gran error és que tinc una lesió, una ruptura, estic 2-3 setmanes fent bondat, faig una miqueta el que em diuen, i em sento bé. Val? És cert que, per exemple, si hi ha 2 centímetres i ens quedem amb la idea de centímetre per setmana, jo sé que a les 2 setmanes aquella zona de ruptura s'haurà tancat. Ara bé, aquella cicatrització serà altament dèbil, altament susceptible que si a les 2 setmanes agafes i fas un sprint d'alta intensitat, aquella cicatriu que és tan dèbil farà catac-catac-catac i en comptes de 2 potser se't passa 4. Sí? Per això hem de jugar molt amb la psicologia, i més amb esportistes, que l'únic que volen és
tornar a jugar.
I que s'entén perfectament, no? Però has de ficar aquell fre i a l'hora deixar-los una miqueta, però frenar-los, no? Perquè si no...
Els no esportistes són més bons pacients? Creuen més?
Bueno, hi ha la balança.
Hi ha
no?
de tot, eh?
És a dir, són bons pacients perquè volen recuperar-se el més ràpid possible, per tant, et faran cas al que tu els diguis, però això no treu que t'ho qüestionin. Que t'ho qüestionin el fet de dir, ostres, vols dir que he de descansar? Sí, ja em trobo bé, no? Estem allà amb aquesta lluita divertida, però que sí que s'ha d'anar portant. És com un procés de negociació, no? Anem negociant, vinga, va, doncs això, va, prova a fer aquestes... Va, jo t'estic dient que no entrenis, tu vols entrenar, mira, fes una cosa, vés-hi i prova una miqueta. O fes
una miqueta.
Un altre tipus de treball, no?
Adrià Solís, de Fisiocorp Group, gràcies per acompanyar-nos abordant les ruptures musculars. T'esperem d'aquí a unes quantes setmanes de nou.
Fantàstic.
A reveure.
Penedès en xarxa.
Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor s'ha congelat. Jo les miro i se'n van volant a un altre cos que no em pertany. I m'agrada pensar que tot aquest desig es va fent gran. I a sota del meu llit jo hi guardo coses si tots vivim l'amor que se'ns proposa. Ja la primavera els cossos són tan dolços. Ja la primavera
plantes que moren a la tardor, sense un petó, sense un comiat. Jo les miro i se'n van volant a un altre cos que no em pertany. I m'agrada pensar que tot aquest desig es va fent gran.
Amb aquesta cançó de primavera, tot i que avui el dia és més aviat hivernal, i Bandini, Rigoberta Bandini, sempre gran, sempre precisa. Acomiadem aquest dilluns 13 d'abril al Penedès en Xarxa. Demà hi tornem, al llarg de 3 hores. Analitzarem l'impacte de les xarxes socials en la comunicació dels ajuntaments. A la roda política tindrem vinyetes, aprendrem sobre educació amb una mestra de mestres com és la Carme Ortoll. Hi haurà el català al carrer, per tant, concurs i la possibilitat de jugar amb nosaltres i guanyar un llibre i pantalles. Fins demà, doncs. Adéu-siau.